Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui recuperem la normalitat, el català al carrer, i comptem de nou amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, ben tornada.
Gràcies, bon dia.
Ha anat bé aquest petit descans de Setmana Santa?
Sí, i tant, això sempre va bé, descansar una mica. Ha anat molt bé, he fet molt bons dies, o sigui que no podem demanar més.
Has menjat molta mona?
Molta no, una mica se n'ha de menjar. És bona, s'ha de menjar mona.
Has estat fidel a la tradició.
Sí, i tant.
Clar que sí. Teresa, clar, tornem de Setmana Santa i, com marca la tradició també, esteu a punt d'engegar tercer trimestre.
Sí, bé, perquè aquest any ha caigut així, clar, com que Setmana Santa no és mai els mateixos dies, doncs no és que sempre quadri amb els trimestres dels cursos, però aquest any sí, el calendari ens ha anat bé. La setmana abans de Setmana Santa vam acabar el segon trimestre i ara fem aquesta petita aturada per fer inscripcions i a final d'abril tornar a començar amb el tercer trimestre, ja l'últim d'aquest curs d'abril, fins a final de juny, que serà el que duraran aquests cursos. I ara això, estem en període d'inscripció. Aquesta setmana estem fent proves de col·locació per les persones que no saben ben bé quin nivell de català tenen i per quin han de començar. Doncs bé, tant per les proves com per la inscripció en general, tot com anem dient últimament ho fem a través de la web del Consorci, cpnl.cat. Quan entrem allà hi ha tota la informació dels cursos. Ara veureu que hi ha l'opció de sol·licitar, fer una prova de nivell, i a partir de la sol·licitud i del formulari que s'omple, doncs nosaltres ja ens posem en contacte amb la persona que ho demana. I llavors a partir, bé, el 9 i 12 d'abril, final d'aquesta setmana i dilluns, és per fer inscripcions d'alumnes preferents, alumnes que durant l'últim any han fet algun curs amb nosaltres, i del 13 al 16 ja es poden inscriure les persones que no han fet mai cap curs, o fa molts anys que l'han fet i ja no els considerem alumnes preferents. Tot també a través del web, o sigui que ara tot funciona així, tot i que tenim el servei d'atenció telefònica, que ara aquests dies també obrim cada dia, no només 3 dies a la setmana com fem últimament, sinó que tindrem obert cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 2, el telèfon al 93 890 61 79, això el servei de català de Vilafranca. L'oficina de Sant Sadurní també obren cada dia. I per atendre això, consultes d'algú que vegi que per la web no se'n surt o que tingui dubtes o ens vulgui preguntar coses.
Les classes d'aquest tercer trimestre seguiran sent telemàtiques.
Sí, continuem així. Només hi ha un curs, el curs inicial, el nivell més baix de persones que encara no entenen gens el català, que el farem presencial. Un únic curs a Vilafranca i un únic a Vilanova, tot el centre del Penedès Garraf. Tota la resta, tots els bàsics, fem les dues modalitats, la virtual i la en línia. O sigui, això virtual, que tens un professor 2 dies a la setmana que et va fent la classe en directe en aquell moment, amb el grup, amb el teu grup, o en línia, que vol dir totalment autònom, només amb un tutor que et va fent el seguiment. I a partir de l'intermedi i suficiència ja és només en línia, o sigui, aquests ja no els fem ni virtuals. Totalment autònoms, els alumnes poden anar seguint el curs.
Hi ha alguna consigna de cara al curs vinent? Recuperarem normalitat o és d'hora?
Clar, d'aquest res, del vinent a partir del
setembre,
esperem que sí, però
sí,
clar,
no?
Com que tot això tampoc depèn de nosaltres, doncs veurem com va, però nosaltres tenim ganes de tornar a tenir els alumnes a l'aula i poder fer classes presencials, tot i que segur que aquestes ofertes en línia i virtual es quedaran en part i continuarem fent aquesta modalitat perquè a moltes persones els va bé fer els cursos així, vull dir que també és una opció, però tenir l'opció presencial la trobem a faltar molt, alumnes i professors.
D'aquí a uns minuts obrirem línies, obrirem el 938072626 pel concurs. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní per aprendre sobre l'origen de les paraules. Eli, explica'ns.
Una setmana més, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé.
Una setmana més, tornem al Català al carrer, tornem a apropar la llengua als nostres oients i no sé si continuem parlant del que ja anàvem parlant darreres setmanes, de paraules que ens arriben al català provinents d'altres llengües.
Sí, però avui serà ja l'últim capítol d'aquesta sèrie, d'acord? I acabem amb un viatge a la inversa. Si la setmana passada parlàvem de paraules del castellà que hem... paraules del català que hem agafat del castellà, doncs ara farem el viatge a la inversa. És a dir, paraules castellanes que han agafat del català, que han copiat del català. Sí, catalanismes en la llengua castellana. D'acord?
Vinga.
Doncs bé, la primera paraula és pesseta. Pesseta, la pesseta, que és la moneda anterior a l'euro, doncs ve de pesseta, el diminutiu de peça en català, una peça, és una peça petita. Pesseta. La segona paraula és clavell. Clavell, la flor, el clavell, és clavel en castellà, doncs ve de clavell. I és un diminutiu de clau perquè tant l'olor com la forma de la flor, d'aquesta flor, tenen una retirada amb les del clau d'espècie. I no és l'únic mot castellà acabat en el, com moscatel, que és agafat d'un de català acabat en ell. Moscatel, per exemple, seria un altre cas, o cordel, o pincel. Pincel ve de pinzell, que té un origen curiós, ve del llatí peniculus, diminutiu de peniculus, que alhora és diminutiu de penis, un mot que en llatí tenia tres significats: cua, pinzell i membre viril. La quarta paraula és faena. Faena, que es diu també en alguns indrets de parla catalana, d'aquesta manera, aquí en diem feina, i en castellà faena, ve de, això, faena, ve del llatí vulgar que era facenda, facenda, que volia dir coses que han de ser fetes. I la paraula xafarder, xafardera, xafarder, xafardera, que algunes persones pensen que és un castellanisme, doncs no, és una paraula ben catalana. També hi ha la paraula tafaner, tafanera. Però xafarder, xafardera és una paraula ben catalana i, de fet, xafardero, xafardero, xafardera, doncs ve d'això, de xafarder, que prové de safaretger, perquè els safarejos públics s'hi anava a rentar la roba, però també a xerrar i a tafanejar. D'aquí ve l'expressió fer safareig. I si ho recordes, crec que quan vam parlar d'arabismes, de paraules que provenen de l'àrab, vam explicar que safareig ve de l'àrab sahrih, que vol dir bassal. I l'última paraula que comento és una paraula que a mi m'agrada molt, l'etimologia d'aquesta paraula, que és, en castellà és enyorar, en català enyorar, l'enyorar del castellà ve d'enyorar del català, i l'enyorar del català ve del llatí ignorare, que vol dir això, ignorar, ignorar, que amb el temps va passar a significar ignorar on és algú, ignorar què fa algú, és a dir, això, no saber on és, què fa, com està, i d'aquí que el trobem a faltar. Finalment va acabar tenint aquest sentit de trobar a faltar perquè no saps què fa aquesta persona, on és.
És curiosa aquesta,
Sí, 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 sí. Molt curiosa.
Doncs amb aquest enyorar ho deixem avui. Sílvia, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa, que conversem una miqueta, que descobrim sempre coses sobre la nostra llengua i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé. Adéu.
Avui la Sílvia ens ha invertit una mica la truita, Catalanismes,
sí,
qui ho havia
de
dir?
Bé, però també està bé, esclar, coneixeu que les influències entre llengües són entre totes les llengües, no sempre són en una única direcció, no?
Clar, estem capficats en una direcció i, clar, van en les dues direccions.
Clar, i tant, sí, sí.
Ha estat divertit, també. Obrim línies, 938-8726-26, és tot vostre. Com sempre, la Teresa porta el concurs, aquest joc amb un parell de frases on us plantegem paraules diferents i heu de triar la bona. I el llibre d'avui és d'aquells llibres xulos. Li he dit a la Teresa només arribar. Mira quin llibre tan preciós que regalem avui. És de l'editorial Coma Negra, són els llibres que estem regalant aquestes últimes setmanes, i avui és un llibre infantil, ratllant juvenil, però que també agradarà molt a mares i pares que llegeixen contes. Es diu Un món de mares fantàstiques, traduït per la Marta Gómez, il·lustrat per la Carla Nazaret. I a més és que és molt original, perquè ens situa en un passat remot inaccessible, on hi ha la mare d'Arquímedes, la seva mare, perquè va de mares, i es proposa retallar distàncies. I per això reuneix moltes de les seves amigues i a les mares d'alguns dels protagonistes dels seus contes preferits per explicar de nou la història dels seus fills i filles. La mare de l'Einstein, per exemple, comparteix te amb la d'en Robin Hood, la de l'ogre o la de la neguet lleig. També hi ha la mare de la Cleopatra, del rei Gaspar, d'en Marco Polo, d'en Sherlock Holmes, d'en Tom Sawyer, de la Frida Kahlo, la mare del llop, d'en King Kong. Totes elles rememoren les històries dels seus fills i l'expliquen des del seu punt de vista. Contes i records preciosos d'algú molt més proper en el temps, com és la mare de la mare. Aquest és el premi, el llibre d'avui. Per tant, truqueu i participeu, que val molt, molt, molt la pena. Però, esclar, per jugar necessiteu frases. Dispara, Teresa.
Clar, és que les il·lustracions també valen la pena, eh? No, només molt, el que expliques molt, i els dibuixos.
Aquesta il·lustradora, Carla Nazaret, no la coneixia i té uns dibuixos
sí,
preciosos.
Molt bonics. Doncs va, comencem. A veure com van les parelles de frases d'avui. La primera. Has cogut les patates massa estona i s'han desfet. Aquesta és la primera frase. O podríem dir, has cuit les patates massa estona i s'han desfet. En aquest cas, què direm? Has cogut les patates o has cuit les patates? Quin és el participi que hi va haver aquí, en aquesta frase?
Truqueu-nos al 938-7-26-26 per dir quina és la bona i un parell més?
Sí, a veure, una altra. Fem extensibles les felicitacions per la feina feta a tot l'equip. O bé, fem extensives les felicitacions per la feina feta a tot l'equip.
Aquesta... Aquí files molt prim,
és
no?
És una mica més difícil, sí, però bé, es pot encertar i si no, com a mínim es pot intentar, això segur.
Quina és la diferència?
Bé, ja us ho explicaré després.
Les dues paraules sonen igual.
No, igual no. Fem extensibles.
Ah, BL.
Sí, o fem extensives.
Per això jo no...
Ah, t'ho havia sentit
igual. És molt sutil, igual. No ho
sí,
havia notat.
Sí, sí. Bé, la primera és això, fem extensibles les felicitacions. I la segona és fem extensives les felicitacions. S'assembla, però tenen totes dues significats diferents, eh? No volen dir el mateix.
Truqueu-nos al 938-7-26-26. La setmana passada, que la Teresa em va deixar encarregada del concurs, i va haver una allau de trucades i, malauradament, només teníem un llibre. Avui n'hi ha un altre, torneu a intentar. Aviam si aconseguiu aquest llibre. Número segur, tant si l'encerteu com si no. Tant ens fa. El que volem és que jugueu. Truqueu al 8-17-26-26, al telèfon de Ràdio Vilafranca, com ha fet el Vicenç. Bon dia, Vicenç.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bones.
Bon dia.
Pots triar, perquè hi ha un parell de frases.
Sí,
perfecte.
Sí. Doncs què, Vicenç?
Aquesta darrera farem.
L'extensible o l'extensiva? Què et sembla,
extensiva.
Tu?
Extensiva.
O sigui que fem extensives les felicitacions per la feina. Molt bé. Doncs veus això, s'assemblaven una mica les dues paraules, però ho has vist clar que era així, eh?
Sí,
molt bé.
M'ha sonat millor.
Exacte. Ara explico la diferència, que té un significat diferent cada una, però ho has encertat, eh? Molt bé.
Perfecte. Gràcies, Vicenç.
Tres setmanes que no trucava.
És veritat.
Doncs va, ja trobàvem a faltar.
No siguis tan escàs. Tens el número 1, que hi hagi sort.
Perfecte.
Vinga,
moltes gràcies.
Adéu,
bon dia. Bona setmana.
I gràcies. Continua sonant el 872626. Ara la Roser és qui truca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Roser. Mira, d'entrada tens el número 2 i ara, doncs, intenta-ho.
A veure, me la repeteixes, sisplau,
sí,
que estava marcant?
Ara és la segona, ja l'hem resolt, o sigui, la primera que hem dit, que deia...
Val.
Has cogut les patates massa estona i s'han desfet. O bé, has cuit les patates massa estona i s'han desfet.
La segona, diria jo.
Tu és el que diries, quan cous les patates?
Sí.
Doncs molt bé. En aquest cas, que és això, de fer una cocció, doncs hem de dir cuit. El participi és cuit. Molt bé.
Molt bé.
Encertada.
Vale.
Gràcies, Roser.
Vinga,
que hi hagi sort.
Adéu.
Adéu. Bon dia. Teresa, si et sembla, diem més frases i així podem rebre més trucades?
Sí, a veure, l'altra parella. La xarxa de telefonia ha tingut una avaria durant tot el matí. O bé podem dir, la red de telefonia ha tingut una avaria durant tot el matí. Què diem, la xarxa de telefonia o la red de telefonia? A veure, què us sembla? De caire més tecnològic.
Dos més?
Sí. Vinga. Aquesta que tenim aquí. Aquest any ha començat el tercer curs de Medicina. O bé, aquest any ha començat el tercer curs de Medicina. Una confusió que a vegades tenim, un dubte. Què ha estudiat o què està fent el tercer curs de Medicina o de Medicina?
Només canvia
aquesta lletra, la I o la E. Sí.
Només una és bona.
Sí, només una és bona en aquest cas, quan parlem d'aquesta carrera universitària, o diem Medicina o diem Medicina.
Què cursem? Medicina a me o Medicina a mi? I l'altre interrogant que tenim sobre la taula i que volem que resoleu fa referència a si necessitem o si tenim xarxa telefònica o red telefònica. Continuen arribant trucades al 93-817-2626. Margarita, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pots triar.
Com esteu?
Bé, molt bé. Quina tries, Margarita?
A veure, aquí m'han trucat un moment i m'he perdut una mica. L'última que he sentit és aquesta de la red o la xarxa, em sembla.
D'acord, doncs vols que t'ho torni a repetir?
Sí, torno a dir.
A veure, la xarxa de telefonia ha tingut una avaria durant tot el matí. O bé, la red de telefonia ha tingut una avaria durant tot el matí.
Bé, penso que és la red. Penso,
La red.
No segura, tampoc.
Doncs no, perquè no és la red.
És xarxa.
És xarxa, sí. Ara expliquem d'altres significats o altres usos que podem fer de xarxa i també alguns de red, Però en aquest cas, quan parlem de telefonia o telefònica, hem de dir xarxa de telefonia.
Molt bé,
bé, i tant, molt bé.
Ara no t'enolines, Margarita.
Molt bé.
Tens el 3, gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I donarem el número 4 a la Gemma. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Gemma. T'has quedat
Hola,
amb
bon dia.
Medicina o Medicina? A me o a mi? Com ho dius?
Amb Medicina, amb vi.
Amb vi, Aquesta la tenies molt clara.
Sí.
Tot i Medicina també existeix, però en aquest cas de la ciència o la carrera universitària, ciència. En aquest cas, doncs seria Medicina.
Medicina.
Molt bé, perfecte.
Molt bé.
Fantàstic, Gemma. El 4 per tu, sort.
Bon dia, gràcies.
Adéu,
bon dia. Adéu.
Teresa, potser que expliquem, en diem un parell per si algú vol seguir participant i comencem a explicar-nos una mica, no?
A veure, una altra que teníem preparada. Als països subdesenvolupats, la mortalitat infantil és molt alta. O bé, als països subdesenvolupats, la mortalitat infantil és molt alta. Aquí també hi ha una diferència que a vegades potser no tenim present. No és el mateix la mortalitat que la mortalitat. Aquí, a veure, què us sembla que hi hauríem de dir?
Podeu trucar al 93-827-2626. Avui sortejarem Un món de mares fantàstiques, un llibre preciós. Anem explicant. Preguntava si era he cogut patates o he cuit. Ja ens han dit que és he cuit patates.
Sí. Bé, doncs és això, el verb coure té dos participis. Tampoc és gaire habitual això, Però segons el significat que hi donem al verb, doncs hem de fer servir un participi o un altre, o cuit o cogut. El participi cuit està relacionat amb la cocció, que és el que teníem en la pregunta. Cuit, cuita, o cuits, o cuites, Per exemple, això, les patates que he posat a bullir ja són cuites. Té relació amb la cocció que estem fent d'un aliment. En canvi, fem servir cogut quan parlem d'un significat relacionat amb la cuissó. Per exemple, la ferida que es va fer li ha cogut molt. Li ha produït cuissó. Aquí no li diríem li ha cuit molt, sinó li ha cogut. La cuissó és una sensació que, segons el diccionari, és semblant a la que produeix una cremada. de foc. O sigui que per això va una mica també relacionat amb la cocció que es fa amb foc, eh? Però vaja, són dues coses diferents, la cocció i la cuissó.
I el Vicenç encertava que fem extensives les felicitacions, però tu també plantejaves si es podia dir extensibles.
Exacte. A veure, extensible, la forma que no era la correcta, en aquest cas, vol dir que pot tenir més extensió. Per exemple, diem, hem de comprar una taula extensible pels dies que hi som tots a dinar. Per tant, una taula que es pot fer més llarga o es pot fer més gran. O necessitem un bastó extensible per anar a caminar, que es pot allargar. En canvi, extensiu o extensiva vol dir que es pot aplicar a altres. Per exemple, el nostre consell és extensiu a tots els afectats, o sigui que també es pot aplicar als altres afectats. Aquestes ordres són extensives a tot l'equip. Les felicitacions que dèiem també les fem extensives, o sigui que es pot transmetre a altres persones, no que es pot allargar com una taula.
I arriba l'última trucada d'avui. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia, vaig tard avui.
No passa res, tens el número 5, així canvies de número.
Val.
Encara hi ets a temps.
Digue'm.
Te la repeteixo?
És que no he sentit res perquè sóc fora de casa.
Doncs va, vinga. Als països subdesenvolupats, la mortalitat infantil és molt alta. O bé, als països subdesenvolupats, la mortalitat infantil és molt alta. Què et sembla?
Diré mortalitat.
Diràs mortalitat. Doncs no.
Aquí, no és mortalitat?
Aquí havíem de dir mortalitat.
Mortalitat.
Sí, bueno, sí, hi ha una diferència entre l'una i l'altra. En aquest cas és
no vaig,
la mortalitat.
No
ara t'ho explica
avui
la
no
Teresa. Era una mica més difícil. Gràcies per trucar, bona setmana.
Vinga,
adéu.
Doncs per què mortalitat i no mortalitat,
com
l'Eulàlia proposava?
Resolem-ho. A veure, mortalitat vol dir una gran multitud de morts causades per exemple, una guerra, per una epidèmia, per una pandèmia, com la que patim ara. Tot això és una mortalitat, una gran multitud de morts a partir d'una causa. En canvi, la mortalitat és simplement el nombre de morts. Per exemple, parlem, diem, la mortalitat és més gran a l'hivern que a l'estiu. O aquí, en aquest cas, parlàvem, la mortalitat infantil és molt alta. El nombre, simplement, de morts que hi ha en un lloc o en una etapa, en un període. Però no és una gran multitud a partir d'una causa. Això seria mortalitat.
Altres dubtes que han anat sorgint a partir del concurs i de les parelles de frases que ens ha portat la Teresa. La xarxa telefònica i no pas la red. Per què?
A veure, xarxa, que també té altres significats, en aquest cas ens referíem a això, a la de telefonia, doncs és el conjunt de les instal·lacions que presten un servei telefònic. Una xarxa també seria un creuament de carreteres, xarxa de ferrocarril, xarxa de carreteres, també és un teixit amb uns fils nuats que formen una malla, això també seria xarxa. I també és interessant saber és que red sí que existeix, acabada amb T de Tarragona, i en masculí. El red és tradicionalment la bossa de malla que es posa al cap per aguantar els cabells, aquella malla que porta la típica pubilla catalana, doncs això és un red. Tot i que en la indústria tèxtil també per aquestes xarxes teixides també utilitzen aquesta forma red, però en general és xarxa la forma que hem d'utilitzar.
Un red masculí?
Un red, sí. Això que es posa al cap és un red.
I no hi ha més temps perquè hem de sortejar aquest llibre tan i tan xulo. Surt el número 4, per tant, Gemma, quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir el teu llibre. Són 11:45, notícies, i seguim. Teresa, adéu-siau.
Adéu. Confies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de l'Arboç renovarà totalment el parc infantil del carrer Mas d'Ovelles. Inclourà la substitució de tots els elements actuals per d'altres de nous, més segurs per als infants. L'Ajuntament de l'Arboç realitzarà una intervenció per tal de renovar totalment el parc infantil del carrer Mas d'Ovelles, que inclourà la substitució de tots els elements actuals per d'altres de nous, més segurs. Concretament, s'instal·larà un gronxador doble, un parc multijoc amb xarxa i tobogan doble, un banc balancí, una caseta de joc i una muntanya d'escalada. Tots els nous mobles de joc infantil que s'instal·laran s'han dissenyat per fomentar la diversió i l'aprenentatge dels infants amb seguretat. Aquesta actuació se suma a les recents millores que s'estan realitzant en diferents parcs i espais del municipi, com la renovació del mobiliari del Parc Infantil de Santa Llúcia, la plantació de nous arbres i zones verdes o l'ampliació del workout, entre d'altres. La renovació total del parc de Mas d'Ovelles tindrà un cost de 22.000 euros i estaran subvencionats en un 75% pel projecte Pla de Barris. Sant Pere de Riudebitlles ja té parc de calistènia i skatepark. Aquest tipus de circuit és una zona molt freqüentada per adolescents i joves i s'ha volgut ampliar l'espai amb l'skatepark, que també s'ha instal·lat recentment. El circuit de calistènia, conegut com a street workout, consisteix en l'entrenament de totes les capacitats físiques mitjançant el pes corporal i també es poden incorporar diferents acrobàcies o diferents estructures fixes. L'skatepark és un parc construït amb formigó amb propòsit recreatiu i que es fa servir per la pràctica d'activitat física dels skateboarders, scooters, freestyle, BMX i rollers amb la finalitat de practicar i desenvolupar aquestes tècniques. Amb aquesta instal·lació, l'Ajuntament vol facilitar la realització de l'activitat física a l'aire lliure sense cap mena de despesa econòmica per a l'usuari a través d'un parc públic obert als joves i a la població en general. L'Ajuntament convoca subvencions per les entitats del municipi de la Granada amb un màxim previst de concessió de 28.500 euros. La Junta de Govern Local de la Granada ha aprovat la convocatòria de les bases per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 15 de maig. El pressupost màxim que es destina a aquestes subvencions és de 28.500 euros. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites en el registre d'entitats municipal o bé que tinguin seu o delegació permanent a la Granada. I acabem explicant-vos que es presentarà un poemari inèdit de Francesc Salvà. La presentació es farà el dilluns 12 d'abril a les 5 de la tarda al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. Tindrà lloc la presentació del poemari Suite amb gust de mel. Aquest llibre s'ha pogut editar amb la col·laboració dels exalumnes del Petit Príncep de l'Escola Vilarnau, que també aprofiten per presentar la segona edició del llibretó que van editar en homenatge al seu professor de plàstica i que a través de la Lourdes Sogas els va fer arribar des del primer dia de confinament un dibuix amb un bon dia i un altre amb un bona nit cada dia i encara continuen rebent-los. Participen en la presentació el Toni Romeu, exalumne i lingüista, regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní i conseller comarcal de Cultura, Francesc Llopart, exalumne, editor i professor de literatura catalana, i Marcel Surià.
Anem acabant aquest Penedès en xarxa d'avui dimarts, dimarts estrany que sona una mica i és una mica dilluns després d'aquesta aturada de Setmana Santa, però el que no falta és acabar bé mirant una miqueta què passa a la tele i a les plataformes, parlant de contingut audiovisual amb el Carles Gala. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Bé, no sé si has vist moltes pel·lis de romans o t'has dedicat a altres coses més profitoses.
No n'he vist de pel·lícules de romans. A més, no és que sigui una de les categories cinematogràfiques que més m'agraden, diríem, eh?
Jo tampoc he vist pel·lis de romans, però estic completament segura, posaria la mà al foc i no em cremaria, que n'hi han hagut i que hem tornat a veure los 10 mandamientos, Ben-Hur i tots aquests clàssics.
Això mateix. Jo em vaig quedar amb Gladiator i d'aquí no vaig veure, em sembla, cap més, em sembla.
Escolta, avui ens estrenem justament amb una estrena, un nou programa que sembla que prometi força.
Sí, ahir va haver-hi dues estrenes de televisió, de fet dues estrenes sonades, que, com a curiositat, totes dues estrenes eren de la mateixa productora, una productora que s'anomena Fremantle. Aquesta productora, diguem-ne, és també doncs, la que produeix els programes com Got Talent, a Telecinco, al Idols, tots aquests Idols que hi ha a diversos indrets del món. Bé, i entre ells, doncs, també ahir presentaven aquests dos programes, una a Telecinco i l'altra a Televisió Espanyola. El primer, el de Telecinco, era El Precio Justo, aquell fantàstic programa dels anys, què, 70, 80, no recordo
80,
ben bé.
80, no? Jo diria 80, que 80, sí, però Déu-n'hi-do, sí. Ha plogut, eh?
Ha plogut molt. I Joaquim Prats, no?, era l'encarregat de presentar aquell programa amb aquell... Com era? A jugar, no? A jugar, no?
A jugar, sí, el crit de guerra.
Sí, a jugar, aquella gent doncs, que havia d'encertar el preu just d'objectes que la gent anaven presentant i que, de fet, doncs, és un programa que jo de tant en tant faig l'exercici d'agafar allò a Maroteca de televisió i em vaig veure, o sigui, abans que anunciessin de que farien aquest programa, em vaig veure un capítol per rememorar, no? Escolta, aquell programa que jo veia quan era petit, aviam com és ara, i aguantava prou bé, eren proves que estaven bastant bé, sí, excepte el masclisme brutal que hi havia en els comentaris de Joaquim Prats, que Déu-n'hi-do, si recupereu mai un programa d'aquests a la carta de Televisió Espanyola, es posarà les mans al cap, perquè fa comentaris fora de lloc completament, ara, actualment. Però ahir, doncs, van recuperar El Precio Justo a Telecinco, presentat per Carlos Sobera i també la veu de Luis Larrodera, tot i que ell sí que sortia també en pantalla, i començava, moments del programa eren aquests.
Mi querido Paco, ¿habías venido solo, acompañado?
Solo, perfecto. El maestro, recordemos maestro en Albacete, que tiene una lucha diaria con sus alumnos. Hemos llegado, este era el objetivo, al escaparate final. El escaparate final es sencillamente, Paco, sencillamente una pasada, ¿de acuerdo?
Vale.
Pero tienes que ajustarte mucho. Como es muy difícil, pues nosotros te vamos a conceder un margen de error. De manera que si te mueves dentro de ese margen de error, aunque no des con el precio exacto, te llevas el escaparate. Ahí lo tienes girando, aprieta el botoncito cuando tú quieras y la cifra que salga es tu margen. ¡3.000! ¡Muy buena! ¡3.000! ¡Estás de suerte! ¡Qué barbaridad! ¡De suerte! ¡Muy bien! Bueno, pues ahora atención. Porque para poner valor a este escaparate final, más que nunca tenemos que escuchar a Luis.
¡Vamos allá! Paco, mucha suerte. Que a veces da pereza ir al gimnasio, ¿verdad? Claro, por eso es mejor tenerlo en casa. Esta multiestación semiprofesional completa, con estructura reforzada y componentes de alta resistencia...
Això és publicitat directa, no, Carlos?
És totalment. Mira, Telecinco, de fet, és una de les cadenes que fa pocs concursos. Passapalabra se li va acabar de cop perquè va haver-hi aquell problema judicial i el va haver deixar d'emetre. Però Telecinco no hi aposta gaire pels concursos. De fet, no li funcionen gaire bé. I en aquest cas, no sé si han sortit ja les audiències, però el que, a part del seu concurs, el que és segur és un negoci, perquè tots els productes que van sortint i tot el que apareix tenen marca, apareixen els preus, segurament uns preus, no sé si realistes o no, però la gent segurament els hi entra ganes de comprar aquests productes i, per tant, segurament també és un format, diguem-ne, que el que serveix és per posar marques i per vendre al cap i a la fi. I així que jo crec que és un format com heu sentit, jo els veia tots, i crec que també això ho havia comentat alguna vegada a Telecinco, tothom estava molt accelerat, aplaudien molt, per cada paraula aplaudien, els personatges, els concursants saltaven perquè havien guanyat una nevera, i ploraven perquè havien guanyat una nevera i una rentadora, no? I llavors era com, no sé, ben bé, sí,
Vinyola.
Estava tot una mica passat de voltes
molt
per mi.
Molt cuinadet, no?
Sí, sí.
Escolta, i ara la meva intriga és el Sobera que ha deixat el First Date a 4.
Jo crec que no,
ho compagina
no,
deixat, tot.
No. Sí, sí, ho compagina. De fet, ja sabeu que a Mediaset els presentadors fan de tot. I diria que el Sobera, no sé si presenta també algun dels formats aquests de debat del no sé si de la illa o alguna cosa d'aquestes.
Sí, tens raó, l'he vist en alguna promo. Sí, sí.
Sí, em sembla que comença Supervivientes i diria que ell presenta alguna cosa de Supervivientes, diria, eh? Vull dir que el Sobera... Allà a Mediaset tots els presentadors serveixen per tot i van d'un plató a l'altre i anar presentant. De fet, mira, el Precio Justo ahir va quedar amb un 17%, mal, davant de l'estrena que va haver-hi també de la mateixa productora, que és The Dancer. The Dancer és un programa que van estrenar també ahir a Televisió Espanyola i és un talent show, en aquest cas. És un programa com Operación Triunfo, però en comptes d'anar a cantar, el que van és a ballar. I també hi ha una acadèmia, i també hi ha concursants, i també hi ha un jurat, i de fet sonava així.
¡Bienvenidos a The Dancer!
¡Bienvenidos al programa que busca a la próxima estrella del baile de nuestro país!
Del ballet clásico y contemporáneo al twerk o dance hall. The Dancer es espectáculo, pero es también el trabajo duro, las historias personales y el sacrificio que hay en cada bailarín. Con aspirantes de 8 a 60 años y todos los estilos de baile, tiene muchos ingredientes para emocionar.
Creo que va a enganchar por la sencilla razón de que es talento con emoción. Hay talentazo en este país y además hay historias detrás que nos encogen.
Es un programa de emociones, pero de emociones divertidas, emociones tiernas, emociones de alucinar con las historias de superación que tiene gente, de gente que lleva muchos años peleando por un sueño.
¡Nuestros capitanes!
Los bailarines tendrán que ganarse al público y formar equipo con los tres capitanes.
Es el programa de talento más espectacular que yo he visto nunca. Estamos los tres entusiasmados con lo que estamos viendo que pasa por esta tarima y es imposible que a la gente no le encante.
Bueno, va a haber mucha danza y mucha máquina, pero es verdad que es muy importante que la gente sepa que detrás de cada bailarín hay mucho sacrificio y hay grandes historias.
Y lo más importante es que Televisión Española apueste por un formato como este, porque este país lo necesitaba, y sobre todo por y para ellos.
25.000 euros que busquen tots aquests participants de The Dancer, un premi sucós.
Sí, suposo que és el premi, però també és aquesta, no?, la repercussió que podria tenir, doncs, guanyar aquest concurs, en el que els capitans del programa són Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo i Rafa Méndez. Dos d'ells sí que estan relacionats amb el món, diguem-ne, de la dansa. Miguel Ángel Muñoz jo diria que és més aviat de la interpretació, no? I per tant suposo que hi ha un mix de tot plegat. Lluitaran per això, per ser el millor ballarí de l'any, diuen. Ahir va fer un 10,5%, va ser la tercera opció, diguem-ne, de la nit, perquè la primera va ser la sèrie Mujer d'Antena 3 amb un 18,4% de share, una sèrie turca que està funcionant molt bé, que es va estrenar jo crec que fa un parell de setmanes, però que continua tenint moltíssima bona audiència i, per tant, la nit d'ahir se la van portar Mujer, tot i haver-hi dues estrenes, que normalment les estrenes acostumen a tenir bastanta repercussió, però tot i així s'ho emporta aquesta sèrie turca, tu.
Ja ho dèiem fa uns dies, no?, que aquestes sèries turques han arribat per quedar-se, que han trobat el seu forat.
Sí, sí, i fins i tot algunes d'aquestes sèries turques el que estan fent és reversionar-les amb actors espanyols, per tal que ben aviat agafaran aquestes trames i també les veurem amb actors d'Espanya.
Més estrenes. Aquesta hi sou a temps perquè arriba avui. Què proposa Filmin?
Doncs Filmin, parlen d'una sèrie que diuen que podria ser la sèrie interessant d'aquest mes d'abril. S'anomena Life, és una producció britànica i sona d'aquesta manera.
No podemos seguir así.
Lo sé.
Dale la bienvenida al amor de mi vida, pero ahora también muy vieja.
Te presento a Andy, es el padre de nuestro hijo.
Me alegro de conocerte.
Sí, yo también.
Quiero que te lleves a Maya. No ayudaría que yo me metiera.
Lo que pasa es que no quieres nada en tu vida que no puedas controlar.
Somos muy felices.
¿De verdad? Pues yo te veo un poco triste.
¡Ayuda! ¡Estoy de parto! Voy a tener a mi bebé, necesito ayuda. ¡Ah!
vengas a vernos. Ya tiene otro padre.
Quiero la verdad. Por eso estoy aquí.
¿Qué le importa alegría en la vida? Me gusta conocer la esencia de las personas, así que, ¿qué es lo que realmente le gusta?
Què en saps d'aquesta sèrie, Carles?
Doncs sí, és una minissèrie, estem parlant de 6 episodis, està protagonitzada per Bartlett. És una que, diguem-ne, una mica és el seguiment de 4 personatges diferents, de diferents generacions, que malgrat que estan molt a prop en els uns dels altres, doncs realment cadascú va a la seva bola, són personatges que estan molt aïllats entre ells, i de fet al llarg d'aquests 6 episodis doncs Bartlett explora temes universals. Bartlett, diguem-ne, jo diria que és el director, no?, de la sèrie. Bartlett explora temes universals com l'amor, la pèrdua, el matrimoni, també el procés d'autodescobrir-se, i es reafirma també la necessitat d'establir lligams. Una de les veïnes de la casa victoriana, molt similar a la de Years and Years, és la Gail, la Alison Steadman, i que fa també acte d'aparició a la sèrie conduint a tota velocitat per anar a buscar el seu marit, el Henry, que és el Peter Davidson, que l'espera a l'hospital, i a partir d'aquí doncs comença tot un frenètic trajecte en el que la Gail està a punt d'atropellar una antiga companya d'escola, la Dawn, la troba també a les dues examigues, que farà que la Gail es replantegi la seva vida matrimonial. És a dir, al final és una història que s'anirà entrecargolant entre elles, i una mica és curiós perquè parla doncs de que es va inspirar en aquells pisos en el que viuen, per exemple, persones perquè comparteixen habitació però que realment no tenen res en comú entre ells, i que fins i tot quan es creuen al passadís és possible que ni es diguin res, no? I a partir d'aquesta idea doncs va començar a pensar com podria passar a ser una sèrie com aquesta, que s'estrena aquesta mateixa nit a Filmin Live.
D'històries en portes unes quantes, perquè arriben noves sèries també aquest mes d'abril.
Doncs sí, una d'elles ja la podeu veure, es va estrenar el dia 2 a Netflix i s'anomena La Serpiente.
Te he tenido a cuerpo de rey. Te he tratado bien. Entonces entenderás que me cuesta aceptar que quieras irte. Mis amigos siempre tienen las puertas abiertas.
¿Quién es tu amiga, AJ?
Ah, eres la tratante de joyas.
Es ese de ahí, mi marido, Allen.
Las autoridades iniciaron los trámites para extraer...
Tenemos una red de correos por toda Asia y Europa Occidental.
Por esa razón, podemos ofrecer unos precios tan atractivos.
Por los amigos. Por los amigos. Por los amigos.
¿Qué nos pasa?
Aquesta sèrie ve avalada, no? Ja ha funcionat molt bé a Anglaterra.
Sí, és una sèrie de la BBC que va estrenar per Cap d'Any i que a poc a poc va anar guanyant-se moltíssima rellevància, repercussió, i amb el pas dels capítols, doncs ja boca a boca s'ha convertit, diguem-ne, en tot un fenomen a Anglaterra. Està basada en fets reals, explica la història de Charles Sobhraj, que és un lladre, assassí en sèrie i també mestre de les disfresses, que en els anys 70, acompanyat de la seva dona, tenia com a objectiu doncs turistes de pas per Bangkok. Les seves malifetes, diguem-ne, li permeten una vida de luxes, i la seva aparença feia que ningú sospités que era en realitat. La sèrie, protagonitzada per Tahar Rahim i Jenna Coleman, mostra com actuava i com va intentar escapar de la policia i també la investigació que va començar un diplomàtic dels Països Baixos després de la desaparició de dos turistes del seu país. Per tant, una sèrie, jo crec que aquesta sí que me l'apunto, perquè aquesta és una d'aquelles sèries que crec que s'han de veure, eh? Serpiente, a Netflix, ja la podeu veure, o sigui que ja està penjada, La Serpiente.
Clar, és Netflix, per tant, no ens dosificarà capítol a capítol com altres, eh? La tenim tota ja.
Aquí ja la podeu veure sencera.
Jo també me l'he apuntat, Carles.
Sí, és una d'aquelles per veure's, eh?
Més la que propostes. Ve ara
no,
eh?
Jo no la veuré, aquesta.
No? Aviam, explica.
Jo, les sèries de terror em costa molt, i aquesta és una sèrie de terror, per aquella gent que li agradi, doncs que n'hi ha molta, doncs que sàpiguen que també poden veure aquesta sèrie a partir del dia 9, és a dir, en 3 dies, això deu ser divendres,
divendres,
no?
Divendres, sí, sí.
Divendres s'estrena Amazon Prime, doncs una versió original amb subtítols en espanyol, primer, i més endavant ja sortirà la versió doblada, eh? Suposo que haurem d'esperar fins a l'estiu, però com sempre diem, recomanem que la gent vegi les versions originals, i parlem d'aquesta sèrie que s'anomena Them.
Pretty nice, huh?
Bigger than I looked in the pictures.
When I
think of home, I think of a place where there's love overflowing.
You couldn't imagine a nicer place to live.
I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing.
This home is ours.
This is how it begins.
With one family.
They came from someplace worse.
We'll have to make this place worse.
What's worse than worse?
Heard them folks in Compton straight up evil, man.
Fuck this.
Ara sí, eh? Inicialment pensava que l'Àlex s'havia equivocat de tall, dic, això fa zero por, però no.
No, comença molt així, molt soft, però a poc a poc això va posant-se més terrorífic. És una sèrie de terror produïda per Lena Waithe i també creada per Little Marvin, amb una història diferent cada temporada. Eh? Recordeu que són aquelles sèries que cada temporada té un inici, uns grans desenllaç, i a la temporada següent apareix una nova història, uns nous personatges, i en aquest cas, en la primera, se situa en els anys 50, on una família negra es muda a Carolina del Nord, a un veïnat majoritàriament blanc de Los Angeles, i aviat el barri es converteix en una zona hostil per als nous vinguts, amb forces malèvoles, tant reals com sobrenaturals, que es burlen d'ells amb la intenció de devastar-los i també de destruir-los, i en el seu repartiment doncs, hi ha personatges com per exemple Shashadi Wright, és que no conec cap, jo, però bé, de fet sona la mateixa línia de terror social que explora també Jordan Peele en pel·lícules com Déjame Entrar o Nosotros. Per tant, a partir del dia 9, aquesta sèrie a Amazon Prime Video.
I com dèiem, tenim unes quantes històries, podeu triar i remenar, tens encara una altra proposta per dilluns que ve.
Sí, s'estrena en aquest cas, i a més hem intentat posar diverses plataformes perquè així la gent pugui veure una o una altra. En aquest cas estem parlant de HBO i la curiositat en aquest cas és que és una sèrie de superheroïnes, però a l'època victoriana, s'anomena The Nevers.
3 years ago, everyone at the Touched woke up with a power.
The Touched are rewriting the rules of reality. I want them under control. Even if it requires a bloodletting.
I will cut your face to a mess.
You know the Touched?
Yes, they have weird deformities and afflictions.
They're unhappy.
Well, whatever they are.
El punt de partida és molt original. Superheroïnes, ens deies, a l'època victoriana, molt original.
Sí, estem al Londres de 1896, quan un esdeveniment sobrenatural dona a algunes persones, sobretot dones, habilitats especials, des de veure el futur fins a la possibilitat també de parlar diferents idiomes o una habilitat extraordinària per inventar aparells. Aquesta nova classe de persones està en greu perill perquè unes forces malignes volen aniquilar els de la seva espècie i per això dues d'aquestes dones protegeixen i alberguen a joves orfes amb habilitats especials. L'abans apunta a una curiosa barreja de fantasia, d'ambientació d'època, amb aventures pel mig, per tant, una sèrie per passar l'estona, jo crec que entretinguts, eh? Aquesta sèrie que podeu veure a HBO i que s'anomena The Nevers.
I tornem a la tele convencional, a la de tota la vida, perquè tens una estrena per aquesta nit.
Sí, és un programa que, de fet, és un país para comérselo, aquello que feien a la 2, que viatjaven per diverses indrets d'Espanya per veure doncs, restaurants, menjars típics de ciutats, de comunitats, o el que sigui. En aquest cas, el que fan és un programa similar a això, però no van a buscar menjar, sinó que el que van a buscar és a humoristes, i s'anomena Un país para reírlo, i Goyo Jiménez buscarà, diguem-ne, el lloc més graciós, diuen, d'Espanya a la 2, i hi haurà convidats doncs, com Santiago Segura, Berto Romero, Miqui Nadal, Pablo Carbonell, Carlos Latre o Joaquín Reyes, entre d'altres, i la primera parada serà a Madrid, i es podrà veure aquesta mateixa nit a les 11, a la 2, amb Santiago Segura, i avui també hi haurà convidats com Ana Morgade, Juan Luis Cano o el gran Wyoming. Per tant, aniran diverses comunitats, aniran per diverses ciutats i aniran doncs, coneixent els diversos humoristes o una mica com funciona a cada un dels llocs. També passaran per Catalunya.
I acabem amb futbol.
Sí, perquè aquí sí que és una de les novetats. Recordeu que el món del futbol s'està intentant actualitzar, està intentant acostar-se al públic jove i, de fet, una novetat, que és que aquest dimecres, demà, a 8:45 del vespre, es podrà veure el partit del derbi de la Real Societat Atlètic de Bilbao, diguem-ne, per Twitch. I com es veurà per Twitch? Doncs es podrà veure per diversos canals. Es podrà veure pel canal de la Liga, es podrà veure pel canal de Gol Televisión i també es podrà veure pel canal d'Ibai Llanos, que retransmetrà en directe aquest partit. Per primera vegada en la història es podrà veure a Twitch, ell farà els comentaris i a partir d'aquí, doncs, qui vulgui podrà connectar-se directament i veure aquest partit de manera gratuïta. La diferència és que aquest partit també s'anava a emetre a Gol Televisión per TDT, per tant, ja estava previst que fos en obert, l'únic que el que fan és afegir-ho també en el canal de Twitch.
És la primera vegada que un partit de la Liga va a Twitch.
Que es pugui veure, és a dir, el que havia fet antigament, bueno, antigament no, fa potser un mes i mig o un mes, l'Ibai Llanos és que va comentar el partit en directe a través de Twitch, però tu l'havies de seguir veient-lo a través de Movistar La Liga. Aquesta vegada no, aquesta vegada tu podràs veure directament el partit a través de Twitch, no hauràs de connectar-te a cap altra plataforma per seguir-lo i, per tant, des d'allà tu podràs ja seguir en directe el partit de la Real Societat Atlètic Club de Bilbao. És un conveni entre això, Gol Televisión, entre Movistar, la Liga i també la conta d'Ibai Llanos i també la Liga Professional.
I qui hi ha a Twitch, Carles, bàsicament, gent jove?
Sí, bàsicament són gent jove, estem parlant de menys de 30 anys, és majoritàriament la gent que hi ha, però tot i així Twitch s'està convertint en una plataforma cada cop més seguida, especialment per la gent doncs jove i perquè estan fent continguts d'entreteniment. Recordem que l'Ibai Llanos està fent entrevistes a gent i, jo què sé, al Piqué, a l'Évole, va anar entrevistant gent i tenen moltíssima audiència, milions d'espectadors, molt més que qualsevol programa de televisió convencional.
Anirem seguint què passa amb Twitch i amb Ibai Llanos, sabíem com va aquest derbi. Moltes gràcies, Carles, per explicar-nos tots aquests continguts i ens retrobem dimarts que ve.
Aquí estarem, adeu-siau.